Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Centenars d'efectius dels bombers continuen aquest matí fent mans i mànigues per mitjans aeris i terrestres per aturar l'avenç de l'incendi declarat ahir al municipi de la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre. Anem doncs ara cap a aquest punt del territori en directe per conèixer l'última hora de la mà de Canal Terres de l'Ebre. Marina Villegas, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia, Pere. Doncs aquí, des de la Ribera d'Ebre, estem pendents des de primera hora d'aquest incendi que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. Val a dir que té un potencial de que es poden cremar fins a 20.000. El foc està cremant en direcció a dos flancs, en els quals un a l'esquerra el deixaran cremar fins que arribi a la C-12, perquè creuen que llavors el podran controlar i serà simplement tallar a foc. Aquest flanc a l'esquerra és el que queda més a prop dels municipis de Maials i Flix. I a la dreta és el flanc més perillós en aquests moments, perquè encara ara no està controlat i és on estan centrant tots els esforços. De fet, hi ha 80 dotacions terrestres i 15 aèries, entre elles els bombers, la unitat d'emergències militars, agents rurals, protecció civil i diverses ambulàncies i la Creu Roja. A Flix, com dèiem, és un dels municipis més afectats i on estan allotjades una quarantena de veïns de les diverses masies desallotjades. Encara ara no s'ha pogut comptabilitzar, però quantes masies i quants masos estan afectats. Ara mateix la principal preocupació és la temperatura i el vent, que sembla que al migdia podrà repuntar. Les altres temperatures, ja que avui comença aquesta ona provinguda subsahariana, doncs dificultaran una miqueta els treballs. I ara mateix són aquestes les actualitzacions. Perfecte. Que tenim.
D'acord, doncs Marina, moltes gràcies. Estem en contacte.
A vosaltres.
Anem amb més qüestions. El grup de defensa del Ter torna a denunciar l'abocament d'aigües residuals al Ter. Fa mig any l'entitat ja ho va lamentar i ara asseguren que es continua amb la mateixa problemàtica. Una informació que ens detallen des de Ràdio Manlleu. Raimon Roma, bon dia.
Hola, bon dia. A principis d'any, el grup de defensa del Ter va fer un comunicat on denunciaven l'abocament continuat d'aigües residuals al riu Ter i ara, mig any després, asseguren que aquesta problemàtica no està desapareixent. El GDT ho ha fet públic a través de les xarxes socials, on ha penjat dues fotografies on es veu la brutícia que hi ha a l'aigua. Destaquen que és una problemàtica que dura anys i que a mesura que passa el temps es continua abocant il·legalment aigua residual al riu Ter. El vessament, explicava en el comunicat de fons més, provenia del clavegueram que condueix les aigües residuals a la depuradora municipal. Aleshores, aquest abocament continuat es produïa a l'alçada del carrer Sant Martí. A més, asseguraven que des de l'Ajuntament de Manlleu al·legaven que la fuita de clavegueram era de difícil solució perquè caldria aixecar el carrer per accedir-hi. Mig any després, el grup de defensa del Ter assegura que no s'ha solucionat aquesta problemàtica i ho ha tornat a denunciar per reclamar que es facin les actuacions pertinents.
Gràcies, Raimon Roma, des de Ràdio Manlleu. I a aquesta hora també us expliquem que el vaixell de l'ONG proactiva Open Arms reprendrà els rescats de migrants al Mediterrani central, tot i la política dels ports de tancaments per part del govern italià. Ho va anunciar ahir mitjançant Twitter el seu fundador, Òscar Camps, al seu compte de Twitter, i confessa que es van sentir dolguts per la imatge d'un pare i una filla ofegats quan intentaven entrar als Estats Units. Recordem que el vaixell d'aquesta organització es trobava al port de Nàpols i a partir d'ara reprendrà els rescats i serà així doncs l'únic vaixell que ho fa en aigües mediterrànies. De moment aquesta és tota la informació que us havíem d'explicar a hores d'ara. Ens mantindrem actualitzats properament.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Panza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Panza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Panza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Estan benvinguts. Comencem una nova edició de El més calent a l'Aigüera. Avui, dia 27, acabant ja aquests últims dies, i nosaltres ja és el penúltim de l'Aigüera de juny, són les 11:06, i això és El més calent a l'Aigüera. Amb tota una sèrie de continguts que d'aquí una estona doncs, els hi explicarem, i com sempre, més ben dit, saber com està la situació meteorològica, que sembla que la calor ha d'apretar fort a partir d'avui, tots aquests dies. Sembla que tindrem doncs, un cap de setmana d'allò que se'n diu acalorat. Bastant acalorat, sembla que sí. Però bé, el que sempre agrada comprovar un cop comencem doncs, és saber com està la meteorològica en quant a temperatures. I avui començarem per la closa del llop. I si anem a la closa del llop, a aquesta hora tenim una temperatura de 25 graus en 7, que ja fa respecte, com ja veus aquestes temperatures, a aquesta hora del matí, amb una humitat del 62%. I si anem a l'altra estació meteorològica de referència, l'altra estació com és l'estació que tenim en el Club Nàutic L'Escala, marca una temperatura de 23 graus, 23 en 7, i una humitat, que ara de seguida ens l'actualitzen, al 72% d'humitat. 23 per una banda, vol dir que estarem més fresquets arran de mar, i 25 per l'altre. Amb aquestes temperatures comencem aquest magazín El més calent a l'Aigüera. Bé, tot això també ens porta, després de saber les temperatures, saber com està la situació meteorològicament parlant. És el moment que li donem temps al temps. Ens diu en Sergi, núvols en augment. Avui amb el cel entrenyinat i demà nuvolades més importants. Oblidem-se d'això, perquè estava llegint la temperatura traçada del dia 21 de juny. Carai, què està dient aquest? Vinga, tornem-hi, no està en res. No és bona, tornem a començar i reemprenem. Tallem i ara fem aquest, com se sol dir en castellà, empalme, amb el que havia dit abans i amb el que tocaria dir ara, que és anem ja a les previsions de Sergi Corral, que ens deixa aquest titular que diu situació d'onada de calor per avui i demà divendres en calitja abundant. Això ja està més bé, eh? Per això de núvols i cel entrenyinat em penso que no anàvem pas bé. Bé, per avui dijous, un cel serà tota la jornada amb possibilitat d'un banc de boira litoral que hem pogut, o que podíem haver tingut de matinar i també matí. Un ambient molt càlid, sobretot a partir de la tarda. Es mantindrà calitja i mala visibilitat. El vent, hem començat el dia en calma de matinada, amb una marinada de xaloc a migdia que anirà girant a migjorn, fluix a la tarda i garbí al vespre. I estat de la mar, arrissada tot el dia amb àrees de marejol a la tarda. En quant demà divendres, començarem un cap de setmana amb el cel serè tota la jornada, però seguirem amb aquest ambient enterbolit, en calitja i mala visibilitat, ambient molt càlid i sobretot a la tarda, amb les temperatures més altes que el que portem d'any. Perquè aquí veig temperatura màxima, diu que s'enfilarà fins als 39 graus, que dius, socorro. Amb zones interiors, diu això, que els deia, es pot arribar fins als 40 graus. El vent calma de matinada amb marinada de xaloc a migdia, que anirà girant a migjorn, fluix a la tarda i garbí al vespre. Estat de la mar, això, primer arrissat tot el dia, mares de marejol a la tarda, i la temperatura de l'aigua del mar, 20 graus en 5, ja comença a estar un xic bé aquesta temperatura de l'aigua del mar, que ahir encara la teníem un xic baixeta, però avui suposo que aquest cap de setmana això pot anar pujant, i m'imagino que també veurem un cap de setmana amb les platges que faran goig, perquè alguns ja començaran, els que facin, doncs, no tothom, perquè les vacances van molt repartides, però alguns els que tenen sort de fer vacances aquesta primera quinzena de juliol o una setmana de juliol, aprofitant doncs, que aquest any, l'1 de juliol, és dilluns, doncs és això, que hi ha el cap de setmana pel mig i ja quasi, podríem dir que molts ja començaran aquest divendres les seves vacances. Molt bé, doncs això és el que dona de si el temps i del temps. Del temps en un. Del temps, doncs, del temps, com no, el resum de premsa. El nostre quiosc particular, allà tenim les portades dels diaris, i fem aquest comentari, què diu el principal titular i què diu també la fotografia de portada. I comencem per als de proximitat, Diari de Girona. I diu que una alumna de l'Institut Vicenç Vives té la segona millor nota a la selectivitat. 4 estudiants empaten a 9,8. Entre ells, la gironina Júlia Ibáñez, que vol estudiar enginyeria biomèdica. El resultat més alt és un 9,9 obtingut a Cervera. I la fotografia de portada del Diari de Girona per l'estadi de Montilivi, que han començat a desmuntar les grades, aquelles grades supletòries que havien posat quan el Girona estava a primera divisió, diguem estava, no fa pas gaire, encara hi eren, però estava, i l'aforament del camp quedarà més petit, però atenció, perquè la demanda per fer-se socis i per fer-se abonat està desbordant que són les oficines del Girona per la gran quantitat. El que passa és allò que diu, per què desmunten les grades? Perquè hi ha tanta demanda de socis, potser l'explicació seria que enguany els preus han baixat molt, el que abans es pagava cap a, diríem, 300 euros, 290, aquest any se'n paga 100. La diferència és molt grossa, i suposo que amb el que es paga potser no n'hi hauria prou per pagar el lloguer d'aquestes estructures, perquè recordem, es desmunta l'estructura del Gol Nord, es desmunta l'estructura del Gol Sur, que hi havien posat els palcos, que es vistren l'any passat, però de moment es deixarà la de preferent, la que està a frente tribuna. I el diari El Punt diu diada per la unitat reivindicació. L'Assemblea Nacional de Catalunya concep l'11 de setembre com una crida a la unitat estratègica de l'independentisme. La manifestació a Barcelona tindrà com a epicentre la plaça d'Espanya, on es desplegarà una gran estelada. I a fotografia de portada hi veiem un vehicle, aquest vehicle amb un titular que diu final d'un viatge indigne. Els presos reben l'escalf dels ciutadans en arribar a Catalunya. Un trasllat que ha hagut de durar dos dies. Dos dies per anar des de Madrid, on estaven, fins a les presons d'aquí a Catalunya. Dos dies. Dos dies. Déu-n'hi-do. Molt bé, això és el que diuen els diaris de Girona. Anem amb els diaris de Barcelona. I comencem per El Periódico, que diu que el Parlament tomba el decret del lloguer. L'executiu... Ara pla, perquè allò que se m'han anat aquí. L'executiu no troba suports a l'oposició. La falta de consens condemna una norma sobre la qual els socis de govern discrepaven. Inquilins i constructors aplaudeixen el rebuig i insten a redactar un altre text. I incendis que malauradament els comencen a ser notícia, i malauradament que ojalà aquestes notícies no es haguessin de trobar a cap dels informatius, ja siguin escrits, ja siguin orals, perquè malauradament estem en una època que dona, si no hi ha precaució, dona perquè hi hagi incendis. I aquesta vegada veiem un que diu crema Vinebre, el primer incendi de l'estiu, i el més virulent des del 2012, calcina milers d'hectàrees, que és el que veiem aquí, un bosc cremant, des d'una vista panoràmica que impressiona aquest foc, i que esperem que només n'hagin de parlar d'aquest i de cap més. Ojalà, però la cosa està molt complicada i s'ha d'anar molt i molt en compte, perquè qualsevol cosa fa saltar la guspira i ja la tenim liada. Què diu el diari La Vanguardia? Diu Sánchez pressiona Iglesias amb l'escenari d'eleccions. No combregaré en rodes de molí, assegura el president a La Vanguardia. Borrell renuncia a ser eurodiputat i es queda al govern. Aquest és el principal titular. I la fotografia de portada, central nuclear d'abastació a Tarragona. Una fotografia amb unes lletres tan petites que quasi no es pot llegir el que hi diuen. Però bé, més o menys veiem aquí unes nuclears, les centrals nuclears, i sembla que, en mica, no sé si és que es volen ja anar retirant o què passa. Bé. Aquesta és la fotografia de portada del diari La Vanguardia. Per acabar, ens anem amb el diari Ara, que diu quatre universitats catalanes als nous supercampus europeus. La UB, la UAB, la UPC i la UPF formen part d'un projecte dotat amb 85 milions. La iniciativa vol incrementar mobilitat d'estudiants i docents. Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, diguem, si ho dic bé, UB, Universitat de Barcelona, UAB, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, podria ser la UPC, i la Universitat Pompeu Fabra, la UPF, si no vaig errat. I a la fotografia de portada, si veiem Dolors Bassa des d'un cotxe en el dia del seu trasllat, amb el titular els presos ja esperen la sentència a Catalunya. I la fotografia diu que el que feien de devastació no era que retirava cap central nuclear, sinó aquí també la tenim en més petit, i diu que el foc de l'Ebre dels pitjors en 20 anys. Això també es feia referència al que era el diari La Vanguardia. Bé, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i ara seria des d'aquell moment de posar un apartat musical, un apartat musical per maridar tot el que estem dient, tot el que hem dit. I ens acompanyaran les de Manzeles, que aquestes noies fa temps que ara no se'n sent a parlar, inclús van actuant aquí, en el Festival Portal Blau, i semblava, doncs, ben sortit amb molta força, sembla doncs, que la cosa s'ha, com se diu, s'ha estancat un xic. Però bé, els recordem amb aquesta versió, aquest Jardí de Roses, Manzeles.
Com dir-t'ho, no tinc per tu un jardí tot ple de roses, ara el sol brilla, però hi ha molts dies que també pot ploure. Sóc aquí si tu vols, és ara el moment, penso en no. No sé com dir-t'ho, no tinc per tu un jardí tot ple de roses, amb promeses d'amor et puc robar el cor, però jo no tinc màgia, sempre ja m'agradaria. Saps que no et mentiria, si en paraules només pogués canviar el món, si et prometo el meu cor segur que cançons que et facin somiar, però de res servirà si no lluites pel que estimes. Malgastes els dies, si en paraules només pogués canviar el món, si et prometo el meu cor segur que t'agradaria, però de què et serviria?
El més calent a l'Aigüera.
Eren les Manzeles amb aquest Jardí de Roses. 11 i 24 minuts. Ara sí que ens anem a l'apartat de sants, aniversaris, notícies, refranys i alguna coseta més. Aquest no i aquest sí.
Hi
Avui, dia 27, dijous, Mare de Déu del Perpetu Socors, Sant Ciril, Sant Ladislau i Sant Rodolf. Crec que és el sant de les Socorros. Les senyores que encara els hi posen aquest nom, Socorro. Doncs felicitats a tots els altres. Felicitats tant amb ells com amb elles, com també felicitats avui a tots i a totes que facin anys. Moltes i moltes felicitats. I de saludats i coneguts, amics i familiars que facin anys, més aviat anem a l'apartat de famosos. Tenim l'actriu Isabel Adjani, que en fa 64, el nostre Tullos, que ens portava de fa temps una secció Can Tullos, aquella taverna musical que ens portava Miqui Puig, que avui fa 51 anys, i la cantant catalana que va participar en aquesta edició, bueno, aquesta edició no, la següent, la ja renovada d'Operación Triunfo, la Aitana, que fa 20 anys. I el dijous anem a conèixer aquests països més petits del món, i avui toca la República de les Seychelles, que pertany a la Commonwealth. Les Illes Seychelles són un grup de 115 illes situades a l'oceà Índic, al nord-oest de Madagascar, amb una superfície total de 455 quilòmetres quadrats. La seva capital és Vitòria i rep vols de tot arreu del món gràcies a la gran quantitat de turisme de turistes que la visiten cada any. 115 illes. Carai. És per agafar unes setmanes i recórrer-les a totes. Però aquí, esclar, en cotxe no, que ha de ser en barca. Molt bé, doncs avui el país més petit, ja podem dir l'últim, perquè ja no en farem cap més, això ja ho reprendrem ja a la propera temporada del Més Calent a l'Aigüera. Doncs aquest era el país més petit d'avui. Anem a les notícies. Què passava ara fa un any? I què en passava ara fa 5? I per acabar el refrany a la dita del dia, avui també visitem poble. Un poble baix empordanès. Avui, ara fa un any, la notícia era que la sala acollirà aquest dissabte un concert benèfic contra el càncer. Actuarà el prestigiós The Gospel Viu Cor. Les entrades ja són a la venda al preu de 12 euros. Això passava ara fa un any i en fa 5... Aquest estiu torna al cinema La Fresca del Ser. 8 pel·lícules d'estils molt diferents i per tota la família compliran de llum i colors els jardins del Ser, tots els dijous a les 10 de la nit. Una activitat que quasi segurament, que ara no se n'han donat notícia, però aviat suposo que ja se'n donarà notícia a l'informatiu, perquè passant per allà davant ja he vist que s'havia instal·lat a la pantalla i també doncs el Ser tornarà un any més aquest cinema La Fresca que tan bon èxit té. Això era una notícia d'ara fa 5 anys. I per acabar, com els deia, fem territori, coneixem territori amb forma de refranys, dites o frases populars. I avui anem fins a Calonge. I diu que de Calonge ni dona, ni porc, ni home tampoc. Bé, doncs això és el que diu el refranyer o el diter popular sobre aquesta població. I amb Calonge acabem aquests sants aniversaris, notícies i refranys. I és el moment d'anar a les sancions. Avui n'ha fet sumari, els explico ara què tenim a partir d'ara fins al punt de les 12. Primer, amb la Montse Hidalgo farem aquest pla vital que té un objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, adoptar un estil de vida saludable, conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda. I avui el protagonista és Álvaro Vargas, periodista, nutricionista, especialitzat en alimentació vegana i vegetariana per conèixer com es pot mantenir una dieta sana i variada sense consumir productes de procedència animal. Atenció, perquè avui és interessant, sobretot per aquella gent que es vulgui interessar per l'alimentació vegetal o vegetariana, més ben dit, o vegana. Hi ha diferències entre jo soc vegetarià o jo soc vegà. Sobretot que ens ho aclarirà molt l'Álvaro Vargas. I també avui a l'Horitzó amb l'Anna Ruiz, i avui parla de la premsa. Què pensarà amb la premsa el diari, que a vegades n'hem parlat, el diari de paper continuarà, s'acabarà, tot serà format digital. Cal dir que ja hi ha molts, molts mitjans de comunicació que ja fan servir el mitjà digital i sembla doncs, que va funcionant perquè hi ha diaris que això, el Key Diario, el Nacional, etc etc, doncs són aquests diaris que només els podem trobar a internet. Passarà, serà el que passarà d'aquí en el futur, conviuran algun temps, de totes maneres, tots aquests dos formats de diaris, de premsa. Algunes coses d'aquestes també ens ho explicarà l'Anna Ruiz amb el convidat que tingui per parlar de la premsa. Com els deien, tot això arribarem al punt de dos quarts, de les 12, que estava mirant el rellotge i va sortir a les 11:30. I això que l'inconscient sense voler, doncs te se'n va ja a l'hora que és. Però no, tot això per arribar al punt de les 12, començar ja la segona hora del més calent a l'aigüera. Ara anem a parlar d'alimentació vegana i vegetariana. És el pla vital de la Montse Hidalgo.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
Cada dia hi ha més gent que decideix fer un canvi substancial en la seva dieta. Deixar de menjar carn o carn i peix ja no és un fet inusual ni la moda d'una minoria. Però fer el salt cap a una alimentació diferent obre molts interrogants. Avui busquem respostes de la mà del periodista i dietista Álvaro Vargas, que ens porta el seu nou llibre, Veje Sanísimo. Álvaro Vargas, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, bien, fenomenal.
¿Con este ya son 7 libros?
Sí, este es el segundo con Editorial Planeta, pero luego, bueno, al ser periodista me encanta bastante la difusión y sí, por mi cuenta, autoeditados, también ya saqué 5 más.
Esto demuestra que para nada estamos ante una moda, que el giro hacia una dieta, comillas, más sana, cierro comillas, hacia lo que le hemos bautizado como vegana o vegetariana, ha venido para quedarse.
Sí, yo lo tengo clarísimo. Nos damos cuenta que ha venido para quedarse cuando vas a un restaurante y ya tiene 4 o 5 platos que son veganos o vegetarianos. En más sitios cada vez más te preguntan colegios y hay muchos que están instaurando menús vegetarianos, que yo pienso que debería ser por ley tener esa opción. En hospitales también nos damos cuenta. Cuando ya llega todo eso, vemos que cada vez hay muchísima más gente que está dando el salto al veganismo, por lo menos al vegetarianismo.
Sé que la pregunta es de primero de alimentación y aquí en este país, como en muchas actividades, todos llevamos un chef de 3 estrellas Michelin en el alma. ¿Qué diferencias hay entre ser vegano o vegetariano?
Sí, mira, los veganos no tomamos nada que proceda de origen animal y vamos un poquito más allá. Tampoco la vestimenta, tampoco el mobiliario, un sofá de cuero, por ejemplo, nunca compraríamos una cartera y se presupone cierto compromiso animalista. Los vegetarianos también pueden tener ese compromiso animalista, pero si nos centramos en la comida, no comen nada que suponga el sacrificio del animal. Pero sí, por ejemplo, huevos, lácteos, miel, esa sería la diferencia básica entre uno y otro, aunque cada vez hay más categorías dentro de los vegetarianos.
Y si reducimos el consumo de carne, por ejemplo, como nos dice la OMS, ¿qué somos?
Bueno, yo creo que sois omnívoros, si seguís. Lo primero que a mí me gusta decir es fuera etiquetas. Quiero decir, yo digo vegano por simplificarlo, pero tampoco me gustan mucho demasiado las etiquetas. Es más interesante decir, ¿cuánto reduces tú el sufrimiento animal? No tanto ponerme la etiqueta de vegano y todo el día vegano y recordarme que tengo que hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces que cada uno elija la opción que quiera sin poner muchas etiquetas.
Dejando de comer carne o carne, pescado y lácteos,
sí,
¿podemos tener una dieta equilibrada?
Sí, lo único que tenemos que tener en cuenta es la vitamina B12, está sí o sí, me gusta recalcarlo mucho, si somos veganos o vegetarianos, farmacia, suplemento de B12, porque en alimentos de origen vegetal existe, pero no la podemos asimilar, el ser humano no la puede aprovechar. Entonces B12, el resto de nutrientes, todos los demás, los tenemos con la alimentación.
Ahora vamos todos de guays y de healthy por la vida.
Sí.
Y pensamos, quizá no sé si de manera equivocada o no, que si ponemos más fruta, más verdura en nuestra alimentación, con esto ya estamos en el buen camino. Pero después estamos rodeados de tentaciones en forma de productos procesados, bollería, bebidas endulzadas. ¿Cómo podemos vivir en esa dicotomía entre lo sano y lo saludable.
Yo lo que creo es una frase que está muy, muy manida, pero es más mercado y menos supermercado. Es decir, ¿cómo evitamos las tentaciones no teniéndolo en casa? Entonces nos quedamos, o vamos al mercado, que son materias primas, productos frescos, o si vas al supermercado, verás que tu zona o la zona saludable es un 10, un 15% de la superficie del supermercado. El resto son pasillos y pasillos y pasillos de alimentos o productos, más bien, con muchos envoltorios de colores que ni siquiera ves a veces el alimento. Entonces, quédate en la zona de materias primas y seguro que mejoras tu alimentación.
Vamos un poco al contenido del libro. Más o menos un 30% nos da teoría y después recetas, que eso nos hace mucha falta. ¿Sabemos poco o muy poco sobre lo que comemos?
Yo creo que sí, porque nos dejamos llevar por lo que nos anuncian, sobre todo en televisión, ¿no? La industria tiene un poder alucinante y siempre que hay cualquier novedad, cualquier cosita, por ejemplo, en el tema del veganismo lo estamos viendo ahora, ¿no? Vas a un supermercado y generalmente en el pasillo verde, que es todo como ecológico y todo saludable, te ponen unas salchichas o hamburguesas veganas que son un ultraprocesado más. Entonces la industria aprende que alguien, aunque no sea vegano o vegetariano, lo ve escrito en verde en letras grandes y se piensa que solamente por el hecho de ser vegano es más saludable. Le das la vuelta y está llena de harinas, espesantes, de aceites de baja calidad, ¿no? Entonces hay que cuidar un poco eso porque nos dejamos llevar bastante por la industria. Por mucho que te lo anuncien en televisión, vete al supermercado si lo quieres ver, dale la vuelta al envase y mira el listado de ingredientes.
Con esa letrita tan pequeñita que nos ponen.
Sí. Mi truco es, cuantas menos etiquetas tengas que leer, seguro que tu alimentación es más saludable. Es decir, una manzana no tiene etiqueta, como mucho la procedencia, si es nacional o no es nacional. Pero cuantas más etiquetas tengas que leer, lo más seguro es que tu alimentación sea menos saludable.
Desconfiar. Bueno,
sí, eso es.
Vamos con lo que nos demuestra este libro, igual que sus anteriores, que lanzarse al mundo verde, siguiendo las palabras que nos decía, no tiene por qué ser aburrido.
No, es justo lo que dices tú. Muchas veces cuando dices, oye, soy vegano, te dicen, ¿y qué comes? Solamente verde en las 80...
Lechuga, ensalada.
Sí, en la brócoli. En las recetas que en el libro verán que hay casi de todo menos verde, ¿no? Las combinaciones son muchísimas. Al final, a mí me gusta decir que una alimentación saludable de un omnívoro y una alimentación saludable de un vegano vegetariano son prácticamente igual, no nos perdemos. Cuando te pierdes muchos sabores, al final haces el filete a la plancha vuelta y vuelta, tampoco tantísimo. Entonces no hay tanta diferencia entre una alimentación saludable de un vegano vegetariano y de un omnívoro. Y por lo tanto puede ser tan creativa como la cocina de alguien que coma carne o pescado, ¿no?
¿Le puedo pedir que nos sugiera alguno de los platos que nos recomienda?
Sí, podemos hacer unas hamburguesas que a mí me interesa sobre todo también el tema de los niños, ¿no? Que a veces es, oye, tiramos de las hamburguesas precocinadas o vamos a las cadenas de alimentación, pues vamos a hacer una hamburguesa divertida para niños sin que noten mucho ese verde, ¿no? Y además se hacen rapidísimo. Podemos hacer un sofrito, tipo de la abuela, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo, lo pasamos a un bol, las espinacas, nada, las cocemos 2-3 minutos, escurrimos, pasamos a un bol, lentejas que pueden ser ya cocidas, escurridas del bote, lo mezclamos todo con 2-3 cucharadas de almendras molidas para darle consistencia a la hamburguesa, damos forma de hamburguesa, que los niños nos pueden ayudar a hacer esto, 15-18 minutos en el horno a 180 grados, tenemos unas hamburguesas muy muy nutritivas y que seguro que los niños, como han hecho con sus manos, han ayudado a los padres, seguro que por lo menos las probarán. No te aseguro que les gusten, pero segurísimo que probarlas las probarán.
Nos ha dado una receta en la que podemos utilizar productos que podemos guardar, por ejemplo, las espinacas en el congelador y las lentejas en los botes ya cocidos.
Sí. Además es simplificarse un poquito la vida, ¿no? Cuando a veces me dicen, oye, es que comer saludable lleva muchísimo tiempo en la cocina. Yo pienso lo contrario. Cuanto más tiempo, más elaboración necesita un plato, seguro que necesitará más aceites, salsas. Un plato muy sencillo como estas hamburguesas, o por ejemplo una ensalada de legumbres, se tarda muy muy poquito tiempo y son muy nutritivas, ¿no? Romper el mito de que para comer bien, para comer saludable, hace falta dedicarle mucho tiempo en la cocina, porque realmente no es así.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos ha alertado sobre la carne roja, sobre los procesados, sobre el azúcar. Y ahora creo que ha puesto el foco sobre los aceites, no sé si lo digo bien, hidrogenados.
Sí, las grasas trans, que son aceites hidrogenados, pues es estos aceites que están en estado líquido, pero se someten a ese proceso para que estén untables, parecido a la mantequilla, y se utilizan sobre todo pues para fritos industriales. ¿Por qué? Porque hace que se conserven más tiempo los alimentos y realzan muchísimo el sabor. Las hamburguesas que a todos nos vienen con cadenas de comida rápida suelen utilizar este tipo de aceites y grasas. porque nuestras papilas gustativas están hechas para esto, ¿no? Para apreciar sabores. Entonces, este sabor, esos aceites hidrogenados, lo que hace es tenerlas muy activas y lo que hará es que nos pida hamburguesa dentro de pocos días, porque al final están trabajando mucho y a esas papilas gustativas les gusta trabajar.
En la letrita esta pequeñita de detrás, sí, que tiene muchas líneas, no viene como aceite hidrogenado, ¿nos engaña?
No, lo podéis encontrar como aceite de palma, palmiste, palmitate, aceites vegetales. Cuando leas, el más cañoso es aceite vegetal, porque tú dices, oye, aceite vegetal suena bien.
Puede ser girasol.
Puede ser girasol, puede ser un aceite... Bueno, si es aceite de oliva virgen extra, lo pondrán en letras grandes porque el producto será más caro, ¿no? Entonces, desconfía de aceite que no conozcas, aceites de algodón que están usando ahora. Cuando el nombre del aceite te resulte poco familiar, o sea, se salga un poco de girasol y aceite de oliva, ya desconfiaría.
¿Algún consejo con el que nos quedemos para empezar a distribuir nuestra cocina y nuestro plan de compras de alimentación?
Sí, yo lo primero de todo, que no tengamos miedo a las verduras, a las frutas, a las legumbres. Hay muchísima variedad, las podemos combinar de muchísimas formas. Es perder el miedo a las verduras. No penséis que son aburridas, que podemos hacer una gran variedad de platos con ellas. Y sobre todo, más que poner, quitar, ¿no? Estamos ahora pensando en quitar lo que comentabas, pues todos los ultraprocesados, todas las, sobre todo, si, aunque no quieras hacerte vegano o vegetariano, las carnes rojas, los aceites de baja calidad, y recuperar las legumbres, ¿no? Un plato que era muy, muy de nuestras abuelas y que de repente está desapareciendo del menú semanal de las familias, ¿no? Hay que recuperar las legumbres y no hace falta pensar en un potaje muy elaborado. Una ensalada de legumbres estaría ya bien.
Álvaro Vargas, vegesanísimo. Un placer. Muchas gracias.
Un placer para mí también. Encantado.
La Vital, amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'aigüera.
Alguna cosa més hem après de l'alimentació vegana i la vegetariana amb el periodista i nutricionista, de dir diverses vegades per dir-ho bé, Álvaro Vargas. Bé, i continuem i ho fem ara musicalment. Com sempre, entre secció i secció, ho maridem amb la música. Avui és dijous, avui és dia d'orquestres i la que ens acompanya és la meravella, sembla que a ritme de Twist.
Come on everybody, 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 come on everybody. A flor de piel y el cerebro a punto de estallar. Si me abandonas, me moriré. And it's the greatest hits, balls of fire. You got it, you got it, you got it, this morning. Tú puedes bailar. You got it, this morning.
te canto. Si eres la reina del lugar. Oh yeah.
Come on baby, let's do lovers. Come on baby, let's do lovers. Let me buy my little hand and do lovers.
On your mind, it's it. On your mind, it's it. On your mind. Este ritmo verás que en un momento todo ritmo eres tú. Así no quieres a mí me da igual. Just keep away from the round and round too. Que fácil es bailar las sombras en gris. Allí sentada que aburrida estás tú. Mas no me importa, a mí me da igual. Just keep away.
L'orquestra Meravella a ritme de Twist, 11 i 47 minuts, i és aquell moment que anem a conèixer coses sobre el futur que vindrà, amb aquesta secció que ens porta l'Anna Ruiz, que és l'horitzó. I avui, doncs avui és aquell dia que ens parlarà de la premsa. Abans ja ho dèiem, serà... Com serà la premsa? Continuarà la premsa escrita? Canviarà això? Serà tot el sistema digital per internet? A veure què ens expliquen.
L'horitzó, amb Anna Ruiz. L'horitzó. Què passarà amb...
La premsa a internet. Manel Manchón és director d'Economia Digital, un projecte periodístic que ha nascut i es desenvolupa a la xarxa. Abans havia treballat a diaris tradicionals, com ara El Periódico, Ara, El Mundo, que tot i tenir versió digital, mantenen la versió impresa. Hem demanat la seva reflexió sobre el futur de la premsa a internet, el model de negoci i els continguts que marcaran una nova relació entre mitjà, periodista i lector o consumidor de notícies.
Que alguns diaris han entès que les redaccions han de ser integrals, per tant la gent que fa notícies pel paper ha de pensar primer en el seu digital, però això la veritat és que no està aconseguit en tots els diaris. Els digitals, clar, ens dediquem estrictament a la informació que et dona el mitjà, no tenim cap altre suport, per tant la gran diferència és que hem de vendre el que fem a les nostres comunitats. Jo crec que la gran diferència és que el digital ha de crear una comunitat pròpia de seguidors, de gent que cada matí vulgui obrir el digital, informar-se a través del digital, i llavors s'intenta crear una mena d'amics que és entre un diari tradicional de paper i una ràdio. Hi ha models diferents. Hi ha el model que intenta doncs, cobrar per entrar i per llegir els continguts que et dona la web. Hi ha altres, com el nostre, que està basat en la publicitat. I a partir d'aquí això s'anirà afinant, s'anirà perfeccionant en els propers anys.
Perquè en aquest sentit, quin és el model de negoci? És a dir, com fer sostenible econòmicament un projecte periodístic a la xarxa? És a dir, pagar salaris?
Sí, no, clar, clar.
Obtenir beneficis?
Per suposat ha de tenir rendibilitat un projecte d'aquest tipus. No? En el nostre cas, i hi ha d'altres casos semblants, els ingressos venen a través de la publicitat de les empreses que confien en el nostre mitjà, que volen que estar presents i que s'associen també a continguts. Jo crec que això és la gran innovació que han fet els digitals i que ve en gran part de l'experiència dels Estats Units.
Desenvolupa aquesta idea.
Que ha apostat. És a dir, hi ha una empresa que considera que es pot associar a una secció determinada. Li diem tecnologia o li diem, per exemple, macroeconomia, una secció determinada del digital que pels seus continguts encaixa amb els valors que ha de fer en aquesta empresa. Per tant, no es tracta de fer continguts adreçats a l'empresa, sinó que l'empresa s'associa a uns determinats continguts que li afegeixen valor.
És a dir, que el model de finançament que acompanya la premsa digital també està en transició, també està en canvi. Encara
sí,
no s'han consolidat les fórmules.
Sí, per suposat. Jo crec que això és encara massa recent i que haurem d'esperar els propers 3, 4, 5 anys segurament perquè es defineixi. I també per saber què passarà amb els diaris tradicionals de paper, que vam veient, ja no que perden lectors perquè la gent ja ha canviat d'hàbits, sinó que els propis distribuïdors, els que haurien de vendre els diaris, estan morint. O sigui, estan els quioscos cada vegada n'hi ha menys a les ciutats. No? Llavors, en 4 o 5 anys hi ha gent que considera, hi ha experts que consideren que això encara anirà més ràpid, 2 o 3 anys hi haurà un funcionament de tots els mitjans on els que ho facin bé, els que creïn comunitat, s'acabaran en sortint.
Reconversió industrial.
Reconversió industrial total, sí, sí, per mi sí.
El director d'Economia Digital planteja una pregunta suggerent. La fragmentació mediàtica ha contribuït a la fragmentació política?
Per mi l'obsessió dels mitjans en aquests moments, i no dic que sigui positiu, ara ho explicaré, però l'obsessió és crear comunitats. És a dir, una comunitat fidel que en el nostre cas li interessi el món de l'empresa, el món de la macroeconomia i el món de la política, bàsicament, tant del conjunt d'Espanya com més estrictament catalana, saben que poden comptar amb Economia Digital. És crear aquesta comunitat que sigui molt fidel i que ens segueixi cada dia. Quina és la part que jo considero que li podem fer, doncs, que podem pensar que pot ser negativa? Que fragmentem l'audiència, que anem a sectors socials molt determinats i que per tant hi ha una especialització massa especialitzada, per dir-ho així. No? I això ha tingut una repercussió també en l'àmbit polític. Això va de la mà. Ens hauríem de preguntar què ha estat primer, si aquesta divisió política o la divisió en els mitjans, però estic convençut que ha anat absolutament de la mà. El gran debat en els partits polítics, en les direccions dels partits polítics ara és si tornaran a tenir o no els 40%, no? Jo recordo, doncs, parlem de dos casos que crec que ha acabat la pena. Convergència i Unió o PSC havien tingut aquests percentatges, un en l'àmbit més autonòmic, l'altre en l'àmbit més local, més i en eleccions generals. No? Poden recuperar aquests 40%, o això ja hem de pensar que és una cosa absolutament del passat? Doncs hem de pensar també en els mitjans, en aquest sentit. És a dir, podem pensar que el país, el mundo, la vanguardia poden aconseguir aquestes grans audiències on tothom se senti representat? Crec que cada vegada és més difícil. que això és molt complicat, perquè les xarxes socials el que t'estan afavorint amb aquest nou canvi d'hàbits dels ciutadans és que tu agafes allò que realment t'interessa. Per tant, tu durant el matí, si estàs a Twitter, si estàs a Facebook té uns continguts una mica diferents, però fins i tot és més important Facebook que Twitter en aquests moments. Veus una notícia del món empresarial que t'ha interessat, veus una cosa d'esports que t'ha interessat, o una cosa de tecnologia, et poden venir per 4 o 5 llocs diferents. Per tant, tu et fas una mica et fas a la carta el que tu informativament necessites. Llavors, això com s'aconsegueix? Tu ho vas a buscar o són els mitjans qui et van a buscar? I aquesta és la nostra feina.
Algunes conclusions i alguns dubtes. El director d'Economia Digital, Manel Manchón, apunta a la transició de la indústria, però també de la relació mitjà-lector. Així que alguns interrogants es mantenen oberts.
Ara bé, a mi el que em preocupa és que amb aquesta allau de producte, perquè en realitat podríem dir que és producte en termes de consum, acabi confonent moltíssim el ciutadà. I que tu agafis una cosa d'aquí, d'allà, a vegades moltíssima gent et diu no sé on l'he llegit, però m'ha agradat aquella història. No acaben sabent el mitjà que li ha proporcionat i no acaben tenint una idea més global d'on estan, de com es mou el món, de com s'està movent l'economia. Només té inputs de determinades informacions que no les sap lligar del tot. Això és el que tenia de bo el gran diari de paper, que t'ordenava, et feia una jerarquia de les coses. Els periodistes ens podíem equivocar un dia, però l'altre dia la podíem encertar de ple. Però el que oferíem era una jerarquia i els actors hi confiàvem. I llavors hem d'intentar que tornin a confiar en mitjans que ara són diferents, que és més la web. Estem investigant, estem provant. La part positiva és que si veiem que una cosa no funciona la canviem. Som molt més flexibles que el mitjà tradicional de paper, que li costa més canviar. No tenim la idea de que un diari canviés les accions que cada 2-3 mesos, que obrís en política, que l'endemà obrís en internacional. Això està bastant establert, no? Els mitjans online, les webs, tenim aquesta possibilitat, que és adaptar-se al que al lector li interessa més, no? És oferir un servei, i estem en aquest camí.
L'horitzó.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, després del que ens portava l'horitzó, aquesta secció de l'Anna Ruiz avui amb la premsa, anem a la música, que ens portarà fins al punt de les 12 i algun minutet, aquesta vegada a ritme de Mèxic amb els Mongrins.
Tú tienes tu novia que es Guadalajara. En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria su dolor, hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme con usted, yo me voy. El pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. La malvada calandria, después que la sacó, la luego se vio libre. El pobre gorrión gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió.